S'ha publicat Sense Càstig, que és el nou llibre dels periodistes del diari El Punt, Jordi Grau i Tura Soler, que avui ens acompanyen aquí als 5 minuts més. Què tal, com esteu?
Hola. Pues, molt bé. Encantats d'estar aquí per presentar Sense Càstig. Vam presentar el Pantà Maleït, que sí, i vam poder conversar moltes coses i ara, doncs, molt contents.
Un llibre que enganxa el Pantà Maleït, s'ha d'anar en compte.
Oh, i tant s'enganxa. Jo molt content, també d'estar aquí i molt agraït que ens hagis convidat.
Escolta, veig que en Jordi, si es pogués tirar una mica més enllà, segurament s'hi tiraria. Mm. Quina és la relació d'en Jordi Grau i la Tura Soler?
Comences tu, Jordi?
Comença tu.
A veure, jo he arribat al diari El Punt, per allà el 85, 80, 80, 86, i demano d'anar a la secció... Bueno, em diuen on vols anar, tu? Jo vaig de becària, portada per la universitat, que hi havia aquells convenis, i jo he arribat allà i em diuen a quina secció t'agradaria fer les pràctiques de becària. Jo no sé ben bé què dir, els dic que potser esports. I em diuen, mira, ens falta gent a successos. I automàticament em posen a successos, evidentment. Jo venia de la universitat, era novella totalment en aquest món de policies, de jutges, i vaig tenir la sort que anant pel carrer buscant notícies per les comissaries vaig coincidir en el bar, en un bar, amb en Jordi Grau, en un bar davant de la comissaria de la policia municipal de Girona, amb en Jordi Grau, que ell llavors, en aquell moment estava treballant en el diari Los Sitios, es deia Los Sitios, encara.
L'actual diari de Girona.
D'alguna manera, exacte, d'alguna manera...
I es deia diari de Girona, Los Sitios, que es van conèixer.
Sí. I a partir d'allà, doncs, tot i que érem competència, però clar, anàvem als mateixos llocs, jo vaig trobar amb en Jordi Grau una persona que em va donar la mà, no? Una mà amiga que em va ajudar a introduir-me una mica en aquest món tan complicat i tan obscur que és el de les policies, els dels jutges. I a partir d'aquí, doncs, ens vam anar a conèixer. Després, en Joan Vallclara, que era el nostre cap al Punt, va voler fitxar en Jordi Grau perquè va considerar que era un bon element. No?
Era un top en aquell moment.
Era un top,
no?
Però, exactament.
Imagina't.
I a partir d'aquí doncs, ja vam treballar, vam començar a treballar junts en la matèria de successos, poc temps, perquè després a mi me van enviar una temporada a Olot, i llavors en Jordi Grau després el van triar per fer feines més, diguéssim,
més demanar,
però nosaltres ja sempre més vam tenir un vincle, i mira, fins aquí, que llavors recordant que nosaltres un dia precisament amb una sobretaula que parlàvem amb els editors del Pantà Maleït, que m'havien editat a mi, estava també en Jordi Grau, nosaltres vam començar a rememorar aquelles històries, aquells casos que nosaltres havíem viscut feia 3 dècades, quan treballàvem junts al Punt, i vam dir que n'hi hauria per fer un llibre de casos d'aquests sense càstig. I en Joan Rimbau, l'editor, que té molt bona vista, va dir, m'agrada molt el títol, Sense càstig, que és un títol que està molt bé, ja teniu l'encàrrec, busqueu-se els casos, i aquí, doncs, aquí estem, avui en Jordi i jo, 30 anys després, aquí, junts amb aquest llibre.
30 més, però jo crec que el que preguntava
60?
En Joel és... No, 30 més, no, més de 30.
Més.
Perquè del 85-86
sí,
cap aquí...
Sí, més de 30, més si de 30.
Jordi, en Jordi m'ha calat, La Tura m'ha desviat la pregunta.
Sí, sí, no, ell el que diu. A veure, la gent que no ens coneix moltes vegades arriba a pensar que tenim una profunda aversió que no ens suportem perquè ens discutim contínuament. I res més lluny de la realitat. Els que ens coneixen de veritat saben que la nostra relació va començar de la manera que ha explicat la Tura, però va començar discutint i 30 i escaig anys després continuem discutint contínuament. I com que venim d'unes redaccions que hi havia màquines d'escriure, telèfonos, es fumava, es bevia, però telèfonos, hi havia molt de soroll, molta fressa, doncs estàvem acostumats a parlar crits. I ara les redaccions són escèptiques, però nosaltres continuem parlant a crits. I
són
per tant...
biblioteques, ara.
Ah, exacte.
Però que veure que la discussió en el món periodístic és vital, és clau que hi hagi discussió en els temes. Al final, sempre acabes enriquint el tema, que tu i jo puguem tenir una discussió sobre el final. La discussió, jo crec que és la base del periodisme.
Però malgrat que ens portem bé i solem estar força d'acord, ens discutim per detalls contínuament, i això és veritat. I d'aquí venia aquesta separació que dèiem, de dir no fos cas. Però la veritat és que tenim, jo crec que podem dir que tenim una gran amistat des de llavors, des de que ens vam conèixer fins ara, malgrat... I tot i que és veritat que coincidint fent successos va ser poc temps, perquè primer jo estava al diari de Girona i ella al Punt, però estava com a becària, i després quan ella va tornar va parar a altres cantons, jo en el Punt vaig estar uns altres anys, però a partir del 90-91, no recordo bé, jo diria que va ser el 91, doncs jo vaig abandonar el tema, tot i que com a redactor en cap o després com a director, el tema dels successos sempre va estar, diguem-ne, en una òrbita, i com que a mi m'agraden molt i és un món que m'apassiona, amb l'atura, ella, que és la que el va fer i el porta fent i el continua fent durant tants anys, doncs sempre parlàvem, discutíem, raonàvem, i la veritat és que jo me n'adono que sempre he estat molt lligat al món dels successos, tot i que directament fent carrer, com dèiem abans, fent de putes de les rates de claveguera, com diguem, en el pròleg, jo devia estar-hi 7 o 8 anys com a molt.
Sí, però com que el tema li apassionava, clar, sempre clar. El tenies allà darrere, a veure què poseu, què hi ha avui, què hi ha d'aquest tema, què heu avançat amb això, que heu averiguat, perquè és evident que el món dels successos apassiona i amb ell encara més.
És que, esclar, saps què passa, Tura? Tu suposo que perquè no hi has volgut caure, i has sigut molt intel·ligent de no fer-ho, però quan comences a agafar responsabilitats, de vegades t'oblides d'aquella teva essència amb la que disfrutaves tant, no?
A vegades un periodista, quan se li dona un càrrec, estàs matant el periodista.
Ah, exacte.
D'alguna manera, estàs convertint en un gestor el periodista.
No ha de ser necessàriament així, però hi ha moltes possibilitats que
pugui passar. De fet, si els que hem tingut la sort de llegir Sense càstig, ja es denota aquesta amistat, es veu molt l'amistat que hi ha entre la Tura i en Jordi, o en Jordi i la Tura, però a mi hi ha una escena que em fa molta gràcia. Em sembla que és... quan tu reps la trucada de la mort d'en Joan Ventí, tu crides, Grau! Saps què?
Sí.
M'han dit això, i ell, que justament n'havíeu parlat una estona abans, sí, contesta, ostres, doncs ara ja no et podrà agafar el telèfon.
Sí, sí.
Allà es denota aquest carinyo que es tenen, no?
Sí. A mi que tenim el carinyo amb en Joan Ventí, també, eh?
També teníem
un carinyo, perquè just és que aquesta escena, que és una escena que jo la trobo entranyable, encara que malauradament no, és l'escena en què ens posen en coneixement doncs, que han assassinat en Joan Ventí, que era un home, un home molt conegut, un home especial, però un home en el fons estimat.
Carismàtic, diguem-ne.
I carismàtic, molt carismàtic. És que sembla com una cosa de bruixeria, perquè justament estàvem allà al diari, que no teníem massa temes, i jo vaig dir, doncs mira, doncs trucaré en Ventí a veure com té aquell tema seu, aquell conflicte amb la policia municipal. I és que en aquell moment és que com si fos en allò vinguent de un so sobrenatural, sona el telèfon i ens diuen que escolta, que saps que és que han assassinat en Joan Ventí, i en Grau, esclar, em diu, doncs mira, doncs ja no cal, que el truquis, no?
Perquè... Però és una escena on demostra precisament el que comentàvem, no? Que les redaccions abans es cridava,
sí,
es parlava,
es
feia, diguem-ne, es feien comentaris en el sentit de dir t'interpel·lo, em foto amb tu, m'acollones, oi? I això, en canvi, ara sembla que estem en una altra mena de dimensió. Llegint el llibre, te n'adones compte que les comarques de Girona, tenint en compte les seves dimensions, déu-n'hi-do els casos que hi ha per resoldre. Perquè aquí només hi ha uns quants, Jordi.
Aquí n'hi ha uns quants que surten d'una llista de 30 i escaig que se'ns va acudir sense necessitat d'anar a la Maroteca, però que podríem ampliar a 80 o 90. Alguna vegada en alguna presentació fent conya hem dit que les comarques gironines es mata bé, diguem-ne, no? Hi ha molts casos que queden sense resoldre, perquè quan jo vaig començar, de fet el primer cas és de l'any, crec, 84, en aquella època no hi havia ni ADN, ni hi havia tècniques d'investigació tan avançades
com
les que hi ha ara, no hi havia càmeres pel carrer,
i quedaven entre... I els telèfons que te van situant contínuament.
I quedaven entre un 15 i un 20% de casos per resoldre. I ara tenim càmeres, tenim tècniques d'investigació boníssimes, tenim moltíssima més policia amb els Mossos, tenim ADN, ho tenim tot, i continuen quedant entre un 15 i un 20% de casos sense resoldre. Per tant, en el llarg dels anys, perquè hi ha anys que tu deies, hi ha anys que entre 50, 60, tot Catalunya, morts criminals,
l'any passat, per exemple,
i alguns anys puja
a
80.
55, però sí. Alguns anys ha pujat a 80, 90, i el percentatge és aquest.
I a comarques gironines
quedar uns 20%.
Pot anar de 10, però jo recordo anys de 20 i algun més només a comarques gironines. pàgines i alguns dels casos que normalment solen ser emblemàtics com aquests que hem triat, doncs queden sense resoldre, queden impunes, no?
De fet, això és un crim perfecte?
A veure, aquí jo crec que nosaltres, per culpa nostra, hi havia un crim perfecte que nosaltres el vam desbaratar com a crim perfecte. Per mi el crim perfecte és aquell crim que no se sap que sigui un crim, o sigui, que passa per un accident o que passa per un suïcidi. I aquí relatem un cas que és l'aparició de dos cadàvers calcinats dins un cotxe a Vallgorguina, que al principi les notícies les donaven que havien trobat una parella que es havia suïcidat. Però aquí, una altra escena que passa a la redacció del diari El Punt, quan jo veig qui és la persona que han trobat morta, calcinada, l'home, veig que era el sospitós d'un assassinat que hi havia hagut a Figueres, d'un empresari,
sí,
d'en Ramon, que era a Figueres.
Sí.
I esclar, això ens va estranyar molt, allà a mi i a la gent de la redacció, com pot ser, no? Fa dos dies aquest home l'estaven interrogant per l'assassinat i ara resulta que ell... Saps? I jo ho vaig trobar molt estrany. I es va donar una coincidència, que és que en aquell moment va entrar en Narcís Verdalet, el conegut forense Narcís Verdalet, amb dues forenses més que van venir allà a la redacció del Punt, i jo al veure li vaig dir: Narcís, corre, corre, vine, què passa aquí? Mira, aquest home, que tu ja el coneixes perquè ell havia estat a l'interrogatori i tot, diuen que s'ha suïcidat, que no pot ser. I jo, que sóc molt tossuda, li vaig inflar el cap literalment amb en Narcís Verdalet, i al final en Narcís va agafar el telèfon des d'allà, aquell moment que no hi havia mòbils, el del Punt, va trucar al forense del Partit Judicial de Granollers, que era el que li pertocava, li va dir: us veu mirant bé la també, bueno, és un suïcidi, això, i ja està. I necessitaria, però us veu, jo m'ho miraria més bé. Van fer una segona autòpsia i l'endemà ja sabien que aquells dos cadàvers tenien trets de bala al cap. Per tant, d'alguna manera, allà vam descobrir que allò era un assassinat. Evidentment, no vam resoldre el crim, però el que vam fer va ser descobrir que allò no era un suïcidi, que hagués pogut ser... Clar, si queda com un suïcidi, això podria ser el crim perfecte. Després hi ha una altra mena de crim que es podria considerar perfecte, eh? Jordi, vols explicar el que...
No, anava a dir que de fet és el que diu l'advocat.
Que sí, els advocats Montguilot diuen que el crim perfecte és aquell que una persona se l'ha jutjat i se l'ha absolt, com que ja no poden tornar, ja no poden tornar a jutjar pel mateix delicte, doncs seria el crim perfecte. Estàs alliberat.
I algun cas li ha passat a algun client de Montguilot, que suposo que ho diu per experiència pròpia. En tot cas, és veritat que jo crec que hi ha crims que no sabem que són crims, i aquest podria ser el considerat crim perfecte. Un crim moltes vegades no se'l resol bàsicament per dues qüestions: o perquè hi ha hagut una mala investigació, cosa que passa, o perquè a vegades falta la sort, aquell puntet de sort necessària, o que no hi hagi mala sort, per dir-ho d'alguna manera, per tal que acabi resolent. Hi ha un cas que semblava que seria el crim més fàcil de resoldre al món, que van trobar les empremtes dels 10 dits de l'assassí,
sí,
en la paret, i pensaven que seria qüestió d'hores de tenir-lo, i porta 30 i pico d'anys i no s'ha resolt mai, perquè aquella persona no estava a les dades, segurament era menor, segurament va marxar de l'estat i no ha tornat a delinquir, de tal manera que les seves empremtes hagin anat amb una base de dades, tot i que...
O s'ha mort, tot i que no es pot dir que aquí no, la policia no hi hagi insistit, perquè encara avui en dia la persona, l'inspector que portava aquest cas, que avui en dia és el comissari provincial de Girona, encara periòdicament va posant les empremtes per veure... Ja, ell sap que serà un crim sense càstig, sigui com sigui, va estar prescrit, però com a mínim, si dius, si jo els hi pogués explicar a la família de la víctima, en Jordi Veí, qui va ser, això seria un alliberament, no? Però no hi ha hagut aquesta sort.
Sé que la pregunta potser és de difícil respondre, però jo tinc la impressió, després d'haver llegit el llibre, de que hi ha comarques que són més fosques que altres i que són escenaris, que són certs caldos de cultiu per produir-se determinats fets delictius, com pot ser, per exemple, un assassinat. Hi esteu d'acord o no?
Mira, hi ha...
Les preguntes difícils les contesten.
No, hi ha zones complicades, és evident. Per què les comarques de gironines en general són una zona molt complicada? Doncs perquè ho tenen tot. Són zones de frontera, i les zones de frontera normalment l'índex de crim sol pujar. És zona de mar, i també tenim zona de mar, i per tant també hi ha delictes relacionats amb el contrabando, amb el tràfic de drogues i tal. És a dir, la cosa aquella de que un moment determinat, un lloc o altre, això jo crec que en qualsevol, és una de les coses que a vegades ens diuen gent que hi entén, que en qualsevol moment, qualsevol persona normal, per alguna circumstància de la vida, es pot trobar sent víctima o es pot trobar, diguem-ne, a l'altre cantó. Que són coses que a vegades no es poden triar. La sensació aquella de dir, hi ha llocs que es mata més, jo abans he fet la conya de dir comarques gironines, es mata molt bé, és evident que en un moment determinat, per una certa coincidència de fets que poden passar i que poden ser luctuosos en un moment determinat, poden portar a interpretar-ho. Jo crec que en general són les zones. Per què? Perquè les zones que són de pas i que trauen a un determinat tipus de personatges solen, diguem-ne, augmentar el nivell de casos criminals. És com una altra cosa que ara queda molt malament de dir, però tu mires el tant per cent de gent que està a les presons i veuràs que el tant per cent de gent que està a les presons correspon generalment a gent estrangera i de poca capacitat econòmica.
Per dir-ho senzill, els escenaris no són els culpables dels
crims. Està clar, està clar.
Això està claríssim.
Però sí que és veritat que de vegades hi ha zones, Tura, en què dius un altre cop allà. Bé, aquí a Olot van tenir una temporada que déu-n'hi-do.
Sí.
Però, per exemple, vas a la zona de la selva interior, per exemple, i també dius...
Sí, a veure, aquí relatem un cas que passa anglès.
Exacte.
El pantà maleït també, la confluència, si més no, el sospitós també se l'ha anat a buscar a anglès, que era una persona que no sabem, ell nega rotundament que tingui res a veure amb aquell doble crim, però que sí que havia perpetrat un altre crim fa anys, que també coincidia anglès, n'hi ha hagut d'altres, altres crims, que potser algun dia els relatarem.
El cas d'en Jordi Pujol, el cas d'en Carles Riera, que va matar dos suposats traficants de droga. És un poble petit en el que conflueixen moltes coses. És veritat que la zona de la selva interior n'ha tingut, però si mires això també hi ha moments que sembla que hagi coincidit a l'Empordà o que hagi coincidit a la selva marítima o que hagi passat, diguem-ne, en zones de costa, perquè en zones de costa a Platja d'Aro mateix en podríem trobar uns quants.
I a Lloret de Mar i a Tossa de Mar. Vull dir, potser també el tema està és que cadascú, no?, té aquella percepció de la zona que li pertoca més, perquè si ens traslladem a altres llocs també trobarem, i al final potser tot això, de la mateixa manera que diem que el factor sort hi té molt que veure amb si es conjura a favor de l'assassí o a favor dels investigadors, segurament doncs també la casualitat o diguem-ne la sort o la mala fortuna o el que sigui, poder també influeix que esdevinguin doncs a vegades encadenats, perquè parlàvem d'Olot, perquè hi va haver la coincidència que en molt poc temps, no?, hi va haver uns casos que van ser molt frapants, però a Olot tradicionalment doncs pots passar anys que hi ha una tranquil·litat.
I llavors, de cop i volta, en cauen dos o tres.
I passa això, aquestes coses. I per què passa? No ho sabem. Això és una cosa que no crec que tingui explicació ni ningú. I mirant Narcís Verdalet sempre diu que el problema és que les grans barbaritats les fan gent aparentment normal. Per tant, hem de tenir aquesta consciència que persones que conviuen amb tota normalitat en la societat, en algun moment donat, doncs poden esdevenir, tant poden esdevenir víctimes com poden esdevenir culpables.
De fet, com vàrem fer la relació de casos, que ja et dic que són... La diferència amb altres llibres és que aquests casos nosaltres els hem viscut en primera persona. Clar. I per tant, en certa manera, els hem relatat en tercera persona i ens hem posat fins i tot com a personatges. No? Hi ha hagut gent que després de llegir el llibre diu, es nota que està molt pensat la manera com els vàreu triar, perquè heu triat allò...
Hi ha paritat,
criminals, hi ha una certa paritat, hi ha distribució de llocs. També n'asseguro que no va ser així, que senzillament vàrem fer una relació de casos dels que vàrem pensar i vàrem triar aquests perquè ens va semblar que eren per una raó o altra. I sí que és veritat que una vegada fet, els casos són molt diferents entre si, i hi ha des d'una execució per part d'un sicari encarregada per algú amb un dinar d'empresaris...
El crim de les pinyes, que aquest
el crim de les pinyes, sí, que això dius, sembla que no pugui ser, o per exemple, o casos que no són com el d'en Ventí que deies abans, o l'empresari Jordi Veí que va passar a Girona, o el de la Sílvia Cobo, que va comportar al darrere una gran mobilització veïnal per tal d'això, o casos molt emblemàtics que un, no sabem si és un crim formalment, però la investigació sí que va ser un crim, que és el cas de la noia de Portbou, o un altre cas que dius, com poden passar aquestes coses? Sembla que sigui l'imaginació, que és el cas, diguem-ne, de la noia de la neu, que és assassinada per un tio que en el moment que es penja a la presó a Alemanya, una vegada descobert, li varen deixar de comptar, però ja portaven 60 víctimes.
Bueno, que quan el detenen a sobre, diu, ja era hora.
Ja era hora, gràcies per fer-ho gairebé.
Sí, sí, i en aquest cas, una mica el que aprofitem per fer a partir de la vivència d'aquesta víctima, que és la Maria, una noia de Sant Petersburg, que se'n ve aquí, ella sapiguent-ho, a fer de puta a la carretera, no? El que intentem una mica és, a través de la vida d'aquesta, la vida i mort d'aquesta noia, relatar una mica quin és aquest món tan sòrdid de la prostitució. No en fem, diguéssim, no pretenem jutjar-ho ni res, sinó descriure una mica, tots els personatges que envolten. Llavors es veu que a darrere d'això hi ha molta, molta maldat, perquè es veuen, doncs, els proxenetes que exploten a aquesta noia, que són realment molt maliciosos. Mm-hmm. La figura d'en Volker Ecker. La figura d'en Volker Ecker, que te'l vulguis imaginar i dius, aquest home, per una pel·lícula no podries crear el personatge, un camioner que ha sembrat de cadàvers de noies totes les carreteres d'Europa i que acaba matant a la Maria. Llavors, al darrere també hi veus aquells uns punts d'humanitat, no? Com aquesta noia que durant molt de temps és un no-name, una noia sense identificar, igual que la noia de Portbou. Ella acaba enterrada a Sant Sadurní d'Osormort, que és un poble molt petit d'Osona, i com en allà, un cop morta, veus una mica que li dispensen aquella humanitat que ningú li va dispensar en vida, no? En aquella noia, i veus, apareix el personatge de la Carme, la regidora, no? Que t'entendreix, com veus, com cuida, no? de la tomba d'aquesta noia, que no la coneixen de res i la tracten amb un respecte
bestiar. I una dona amb un passat, que
una
després,
dona amb un passat,
sense fer spoilers,
Sí, que no diem, però que després, quan jo descobreixo al final, mentre estava escrivint el llibre, quin és el passat que té darrere la Carme, llavors encara l'admires més, no? Que la Carme hagi tingut aquesta humanitat envers del que ha viscut ella, el que ha patit ella darrere, i que ha tractat amb aquest efecte aquella difunta que tenen, que no la coneixien de res, i que en aquest cas, a diferència del que va passar amb la noia de Portbou, que també l'expliquem, que a dreta llei la noia de Portbou havia d'haver estat enterrada a Portbou, que és el que marca la llei funerària, que les persones no identificades els enterra al municipi on han estat localitzades. Aquí Sant Sadurní d'Osormort es va complir, i la Maria Veselova encara ara, no, té la seva, la seva tomba i li porten flors. En canvi, la Levi Rauter, doncs, va acabar llançada a la fossa comuna.
Un exemple de mala praxi, diguem-ne.
De mala praxi. Com un cúmul de coses que s'encadenen, que dius que no, com pot ser, no, que hagi tingut aquesta mala sort amb aquest cas. I bueno, no tot és mala sort, però és clar que literalment la llencin i que després no
un
es
pugui... Un cos embalsamat, d'altra banda.
Un cos embalsamat a disposició, a disposició judicial.
Que no es troba que, per tant, ve a saber com el varen llançar, clar, de quina manera el varen llançar, però bé, és un que tu has dit, és un cas que va començar molt malament la investigació i va acabar pitjor, perquè realment no enterren on te toca, el forense no va anar a l'aixecament de cadàver,
sí.
No mira les fotografies, i quan els veu 30 i pico anys després diu, escolta, aquesta noia no s'ha penjat sinó que l'han penjada, i aquí es contradiu amb el Guàrdia Civil que va acabar investigar el fet. Ara els forenses també entre ells estan dividits, i de tota aquesta història, 32 anys d'una noia de molt pocs anys que va estar 18 hores de viatge
entre Florència i Portbou.
I Portbou, i que, és a dir, que a les 9 del matí està esmorzant a Florència i que apareix a les 5 de la matinada
penjada
a Portbou sense cap explicació, i entremig desapareix el cos. En fi, que va ser un desastre tot plegat, i l'única cosa positiva va ser, la tossuderia d'aquesta dona, que durant 32 anys seguits no va oblidar el cas i que el va anar fent, i que va convèncer en Carles Porta perquè fes aquell crim, quan en realitat, en teoria, no era un crim, i aquí sí que hi va haver-hi aquella punta de sort, sí. Explica-la tu.
És que aquest cas podíem haver fet tota aquesta feina de 30 anys de recordar el cas, però si no es dona aquest toc de sort que diguem que a vegades fa falta, que és que el dia de Sant Jordi de l'any passat, quan es va emetre a la televisió austríaca els retalls del programa de crims que en Carles Porta els havia passat amb les imatges de la noia de Portbou, es va donar la fortuna, la casualitat, que aquell dia a Viena hi havia una dona italiana que estava a casa de la seva filla i miraven la televisió, no els agradava la pel·lícula que veien, van fer zapping i en aquell moment es passava el programa aquest de persones persones desaparegudes i van ensenyar la imatge de la noia penjada per bou. I aquella dona, que tenia una memòria privilegiada, va dir, si aquesta és aquella noia que va desaparèixer a l'Anna, que l'Anna és un poble del Tirol, del nord d'Itàlia, dius, si no es dona aquesta... o que no facin zapping, tan solament, perquè no hi va haver cap altra trucada, només la d'aquesta dona...
I va ser definitiva.
Va ser definitiva. Aquesta dona va identificar que aquella noia... Però no l'havia vist, feia més de 30 anys que havia vist els cartells, no la coneixia.
Perquè no la coneixia.
No la coneixia. Dius, si no es dona això, nosaltres haguéssim pogut fer... tot el que vàrem fer jo durant 30 anys, anar fent temes al diari i tot, en Carles Porta i l'equip d'en Carles Porta, aquell magnífic episodi de la noia de Pro, i s'hagués pogut emetre a la televisió austríaca també, i si no, aquella senyora en aquell moment no sí, ho veu, sí. Encara estaríem exactament igual.
Podríem estar hores parlant amb ells perquè realment és apassionant tota aquesta trajectòria, tota aquesta vida dedicada al món de la informació. M'estan renyant ja, ens fan fora. Només un sí o un no. La relació policia-periodista, com la definiríeu? És estrictament necessària? Són mons absolutament antagònics? Es necessiten mútuament? Què?
No poden existir un sense l'altre.
Jordi?
Absolutament necessària, però fora dels protocols, és a dir, no l'organització i el periodista, sinó el periodista i el policia.
És a dir, els bars.
Exactament. Els
bars. Les persones. Els bars persones. I les persones. No els cossos, els bars i les persones.
Jordi Grau, Tura Soler, gràcies.
Un plaer.